I són ara les 9. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys estan convocades avui a una vaga nacional. Reclamen millores salarials i la dignificació de les condicions laborals i aquí a les Balears el desbloqueig del conveni col·lectiu d'educació infantil. El govern ha decretat serveis mínims per aquest dia de vaga. Cada centre hi ha com a mínim la directora i una educadora per cada 3 classes. Caterina Bany, bon dia. Ets a l'escola infantil de Ses Cases Noves a Marratxí. Com ha començat la jornada?
Així és, idò, ha començat, ho diríem així, s'ha iniciat amb molt poca afluència de famílies i, per tant, de retruc dels infants de 0 a 3. Aquí hem de dir que de mica en mica van arribant algunes mares, majoritàriament, també algun pare, s'han de dir que molt poques mares. De fet, avui aquí han reduït l'horari d'obertura de portes només de les 7:30 a la 1 del migdia i, a més, sense menjador. Estan decretats, com sabeu, per la Conselleria Serveis Mínims, només una directora i dues educadores per un total aquí concretament de 68 infants. Es nota, per tant, de valent que hi ha vaga avui amb cartells grocs ben visibles a les entrades del centre i puc llegir ara mateix l'educació comença als 0 anys i no als 3. L'educadora Aina Caimari es reivindica, de fet, millores urgents. L'escoltam.
Reconeixement de la nostra professió, baixada de ràtios, parella educativa i millora salarial.
Demandes que, hem de dir, tenen el suport majoritari de les famílies. Escolta'm aquesta mare.
Fan una feina que és meravellosa, en concret en aquesta escola t'estic molt contenta i entenc que necessiten reivindicar alguna cosa que és un dret.
I avui mateix les educadores sortiran al carrer. Han convocat manifestacions simultànies a totes les illes a les 6 de l'hora baixa.
Gràcies, Caterina. I el vaixell afectat per un brot d'antivirus ja és de camí a Tenerife. Va sortir ahir vespre de Cap Verd i està previst que arribi a les Canàries aquest cap de setmana. Això quan fa només una hora l'avió medicalitzat amb 2 casos a bord que va haver de fer una escala tècnica en un aeroport de Gran Canària ja ha tornat a sortir cap als Països Baixos.
Fa només uns minuts, en una entrevista a l'Informatiu Matí, l'expert Xavier Mesquida, coordinador de la Unitat d'Infecció Hospitalària de Manacor, ha dit que no veu possible que es repeteixi una pandèmia com la de la Covid. Recorda que, a diferència del SARS-CoV-2, aquest no és un virus nou, sinó que és ben conegut a Amèrica. A més, diu que té una transmissió molt més limitada, amb només un centenar de casos registrats cada any arreu del món.
Hem de tenir en compte que un vaixell, un creuer, s'hi junten moltes persones. En aquest cas era un creuer de luxe i, per sort, no era tanta de gent, però s'ajunten moltes persones a dins d'un espai tancat, per tant, facilites molt la transmissió. Hi ha hagut aquests casos. Si això no hagués passat dins del creuer, probablement tu i jo ara no estaríem xerrant d'això, perquè no mos hauríem enterat, perquè seria uns dels més casos que hi ha cada any.
I avui la circulació ha estat complicada en hora punta als accessos a Palma per mort d'un accident a la via de Cintura. Coneguem la darrera hora amb la DGT. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, continuem amb unes retencions molt importants. La via de Cintura en sentit aeroport, una topada que ha hagut a primera hora de matí que ha deixat ocupat el carril esquerre durant una estona. Ara aquest vehicle ja han estat retirat, ja des del dret, però la retenció continua. Ara mateix, si ben tendrats, pràcticament ben dinat, ja trobaràs retencions fins a la sortida cap a Escarrera o a la via de Cintura. També retencions a l'autopista d'Inca, també una petita topada a l'entrada de l'autopista d'Inca, a la via de Cintura, en sentit Andratx, que té un vehicle aturat a desvorar el dret. També s'ha fet mirar on està ocasionant retencions. Pràcticament ara arriben a l'Espoliona de Marratxí. Fins a l'entrada de Palma també hi trobaran retencions. Així és que avui de matí complicat a les carreteres. És tot per molt. Bon dia.
Gràcies, Dani, per aquesta darrera hora pel que fa a la circulació a les carreteres de Mallorca. Arribem a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon dijous.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
El dia amb Marta Garau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9:05. Comencem aquest dijous amb 17 graus de temperatura, ben pendents del temps.
i del risc de precipitacions, que seran fortes avui a pràcticament tot l'arxipèlag, avís groc, taronja en algunes zones de l'illa de Mallorca per pluges i tempestes, a, com dèiem, pràcticament tot l'arxipèlag. Serà sobretot a partir del capvespre, quan aquestes pluges podien ser encara més intenses. Veiem aquí el mapa en què ens explica que l'alerta és groga, però sí que hi ha una zona a l'oest de l'illa de Mallorca que és alerta taronja. Compartim també algunes de les imatges que descrivim per als oients de les pluges del dia d'ahir, que es varen viure a diferents indrets amb molta intensitat, com Santa Ponça, Bunyola, també Son Bugadelles. Com dèiem, avui s'esperen també aquestes pluges, però seran sobretot de cara al capvespre. Parlem també d'altres qüestions. De nou, en el focus, en el punt de mira, l'antiga presó de Palma, perquè avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran l'ordre de sortida a les prop de 200 persones que hi viuen. L'Ajuntament ha donat un termini, parlant de 5 dies hàbils, perquè puguin abandonar les instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar les al·legacions presentades contra aquest desallotjament. Si una vegada vençut aquest termini, les persones continuen dins el recinte, s'activarà la via judicial forçosa per poder recuperar aquest immoble. L'Ajuntament defensa que la decisió respon a l'estat greu de l'antiga presó i afegeix que l'espai presenta problemes d'insalubritat i riscos també per la seguretat de les persones. Ho plantejarem i ho abordarem a la nostra tertúlia, com sempre, amb la qüestió més rellevant, que és a on aniran totes aquestes persones. Posa'm el focus avui també a les escoletes, perquè les treballadores de 0 a 3 anys fan vaga. Joana, bon dia.
Així és, Marta. Bon dia. Unes aturades que afecten tot l'estat espanyol i que exigeixen un canvi profund en el sector. Demanen el desbloqueig immediat del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil i també millores en els seus salaris i la dignificació de les condicions laborals. Si no hi ha una reacció per part de les patronals, han convocat una nova jornada de protesta pel proper 20 de maig. En qualsevol cas, els centres obriran avui, però amb uns serveis mínims. La Conselleria d'Educació ha decretat presència obligatòria del director i també d'una educadora per cada 3 classes.
Continuen ben pendents avui de l'arribada del creuer afectat per un brot d'antivirus. Xisco, bon dia.
Bon dia, Marta. L'avió amb els infectats amb antivirus ha abandonat ja Gran Canària avui vespre, passades les 3 de la matinada, hora local, i després d'un treball minuciós per recol·locar les víctimes infectades d'un avió a l'altre. Aquesta aeronau s'ha enlairat de l'aeroport de Gran Canària i finalment les traslladarà a Amsterdam. Està previst que el vaixell atraqui aquest cap de setmana, probablement entre diumenge i dilluns a les Canàries. Una vegada aquesta embarcació arribi al port de Granadilla de Abona, els passatgers estrangers seran repatriats directament i els 14 espanyols aniran amb avió fins a Madrid, on romandran aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla fins que superin la quarantena preventiva. Recordant que el virus ha causat la mort de 3 persones del total dels 8 casos sospitosos, i d'aquests 8, 3 han estat confirmats en proves de laboratori. Després connectarem amb el nostre enviat especial a Gran Canària, Joan Guirado.
En crònica de successos, la Guàrdia Civil investiga la mort d'un jove britànic de 25 anys a Santa Margalida, a Mallorca.
Sí, la policia local d'aquest municipi de Santa Margalida va trobar el cos sense vida d'aquest jove i amb signes de violència a l'interior d'un habitatge del municipi. Segons les primeres investigacions, la mort s'hauria produït prop de les 7:30 del dematí d'ahir, que era dimecres, després d'una nit de festa. La Guàrdia Civil no descarta la possibilitat d'una autolesió amb una porta de vidre. En les pròximes hores i quan es practiqui l'autòpsia es podran determinar les causes d'aquesta mort.
Pràcticament les 9 i 9 minuts. Moment per la reflexió, per la frase del dia. Quina és avui, Xisco?
La frase d'avui és del filòsof i escriptor indi Rabindranath Tagore, que primer Premi Nobel de Literatura no europeu, va escriure: si plores per haver perdut el sol, les llàgrimes t'impediran veure els estels.
Maritrini, per començar, amb bones energies.
Els dijous...
Estaven els encenedors i fa una mica així.
T'anava a dir, els dijous són menys dijous amb Maritrini.
I tant que sí, ja ho pot ben dir. De què parla tothom?
I de fa dies, Marta, que tothom parla de l'actriu Cameron Diaz, que ha tornat a ser mare a 53 anys. Maman, je fais un rêve merveilleux. Maman, maman.
maman et que j'étais devenu grand.
La triu Cameron Diaz ha sorprès els seus seguidors anunciant que ha estat mare per tercera vegada a 53 anys. La notícia l'ha feta pública el seu homo, el músic Benji Madden, a través d'Instagram, on la parella ha presentat el petit amb un nom ben peculiar, Nautas, un nom d'origen grec que significa mariner o navegant. La parella, casada des de 2015, ja tenia dos fills, Radix, nascuda el 2019, i Cardinal, que va arribar al món el 2024. Tot i l'anunci, han mantingut la mateixa discreció de sempre i no han publicat cap fotografia del nadó. La notícia arriba en un moment molt especial per a Cameron Diaz, que després d'una dècada, allunyada voluntàriament del focus, ha tornat al cinema en nous projectes, entre els quals hi ha la nova entrega de Shrek, on tornarà a posar veu al personatge de Fiona. De fet, la triu ha explicat diverses vegades que va decidir apartar-se d'allò que era Hollywood per centrar-se en la seva vida personal i el desig de formar una família. I en entrevistes recents, fins i tot ha definit la maternitat com la millor etapa de la seva vida. A xarxes, això sí, l'anunci també ha generat debat sobre la maternitat tardana i sobre els límits entre vida privada i exposició pública quan es tracta de celebritats. Però, polèmiques a banda, la família Madden Díaz ja celebra l'arribada d'aquest petit Nautas. I més enllà d'aquesta alegria, que nosaltres també compartim sempre que neix algú, volia fer-vos una pregunta. Radix, Cardinal i Nautas. Això pot semblen noms de persona? O, com sempre, pecam d'originals a l'hora de batejar els nostres fills? Jo vull una Margalida, una Maria, una Joana, un Bernat.
Aquí seria un Steven, un William, un John.
Exacte.
Això t'anava a dir, perquè no? És vera que...
Clar, evidentment, si a Cameron Diaz li hagués parlat a sa filla Margalida, hagués flipat.
M'hagués
cridat més atenció que Nauta.
I que hagués explicat que era un homenatge en Puig Antic. Ja m'hagués quedat cadàver mentre ella ho explicava, però Nautas...
Però, escolta, me sona estrany. Si volen ser tan originals per aventura, en lloc de cercar noms tan exòtics o noms tan, no sé, astronautes, o no sé què dir...
Radix, Cardinal...
Per aventura ells no els sona estrany, però sí que és vera que a vegades els pares se passen una mica de voler originals. O no, si els agrada, bé està, però... també crec que és un poc innecessari, no?
Hi havia a Gwyneth Paltrow, que se li va posar Apple.
I va posar poma. T'ho imagina't posar-li poma a la teva filla.
És que, clar. Aquí, aquest, aquest nom seria com un insult, no? Perquè és una mica un insult.
Narata Koski va passar, quan era petit, a atendre Sant Joan. T'ho imagina't que Narata Koski, la model, li posa, i actriu, li posa a la seva filla Apple. I a Sant Joan li diuen, ara ven a poma. Clar, és que no saps si l'insultes o lo descrius. És que és un fet.
I damunt que siguis un pomot.
Clar.
Te faltava. En tot cas, no penseu que és cosa de famosos, lo dels noms extravagants?
No.
Jo crec que sí.
No?
No.
Sí? Jo crec que... Tu coneixes la gent que també ha tingut la mà llarga a l'hora de posar-li els noms estranys?
Sí, i que per aventura... Ja dic, que jo ho respeto i que vagi molt bé i que els...
M'agrada anar Joana, ho respeto, però...
Però, t'escoltem. Una cosa, però és que, clar, és que m'ho passen de voler posar noms. Ja ho he contat qualque vegada. Jo, una veïnada meva fa 12 anys, Ària, que per aventura ja no m'ho sona tan estrany, però en aquell moment...
Era de
sí,
Joc de Trons, per si qualcú
de Trons,
no està al dia.
Sí. Després, que tu tinguis...
Damaris, també n'hi havia moltes, eh? De Damaris.
Damaris,
Damaris
i Sanses.
Sí.
I Sanses, és que clar, que no passa res. Però
és que posats a rescatar, que rescatin Constança, Petronila, Urraca...
Isolda.
No sé, noms que...
Ostres, no sé, jo m'estim més dir-me Damaris que no Urraca. Te dic la veritat.
És que jo, per exemple, quan jo era petita, jo sempre deia que... Però no si tingués un fill, si tingués un canet, jo hagués parat algun dels noms dels personatges de La Història Interminable. Però clar, ara pens a un can cara, però a una persona...
Com a Fujur, el teu fill.
Fujus, o Atrax...
Morla.
Ara ben
Atrello.
Ara ben Atrello.
És que clar, per aventura no fa falta.
On han anat els Joans, els Peps, els Miquels...
Però també no veig que hi ha gent que encara conserva les tradicions de posar... No t'ho vull dir sempre els noms predins, però per aventura noms més nostrats. Jo, com a mi, per exemple, va ser una sorpresa, Paula, no és que sigui, però bé, que se devien pensar que posaria per aventura això, un Sansa o no sé, un nom estrany, bé, però un nom com a més normal.
I és
més normal per nosaltres, que no dic que...
Més estàndard.
I que també està bé, no?, respectar les tradicions, però és vera que un mateix nom a la família, a vegades és una càrrega emocional molt, molt forta, i depèn del vincle que puguis tenir, no?
O acabes per ser un poc la família de los tontos, no?, que tothom és el mateix nom. No, en el bon sentit també, la paraula, jo ho dic, perquè a meva també hi ha molts dels mateixos noms i no passa res, però que potser no fa falta repetir tant, no?
Perquè no, hi ha moltes paules.
Però fixeu-vos, que nosaltres anàvem a parlar de la polèmica de Cameron, que és mare amb 53, que està molt bé, però hem acabat criticant el nom però que li ha posat el seu fill.
Però escolta'm, ho he dividit en dues parts.
Val.
En aquest, ara a les 9, vos he fet una pregunta, no passis pena, que a les 11 parlarem de la polèmica de la Cameron.
Vos demanaràs, vos
demanaré coses...
Sobre la maternitat.
Exacte, sí.
Ah, això ho deixem per les 11. Per cert, coincideix amb la seva tornada al cinema, també, de Cameron Díaz. O sigui,
de Fiona.
És, sí, és, està molt bé, no?, que tingui aquest projecte.
No, i sobretot però... que no volarà prou que una dona, en el zenit de la seva carrera, decideixi dir no m'interessa seguir i arrivederci.
Amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, que té Jaume Miquel Rosselló, Anas Barnissú i Yolanda Ruiz, a la producció, començam. Je fais un rêve merveilleux. Maman, maman, nous étions partis tous les deux sur un grand bateau.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
Són les 9 i 16 minuts, comença la nostra tertúlia. Tot d'una saludam als portaveus que avui ens acompanyen, però abans coneixem la darrera hora de l'avió amb els infectats amb antivirus, perquè ha abandonat Gran Canària avui vespre. Ha estat passades les 3 de la matinada, hora local, després d'un treball minuciós per poder recol·locar les víctimes infectades d'un avió o un altre, quan l'aeronau, que finalment les traslladarà a Amsterdam, es va enlairar de l'aeroport de Gran Canària. En aquesta illa, precisament, se troba el nostre enviat especial, Joan Guirado. Bon dia. I quina és la darrera hora? T'escolta'm, company.
Què tal, Marta? Sí, doncs que aquest avió amb les víctimes, amb una de les víctimes, perquè les altres ja van arribar ahir, segons ens acaba d'indicar ara mateix en Moncloa, haurien sortit suposadament des de Praia directament. En aquest avió hi anava una de les persones que va estar 12 hores parada a la terminal de Gran Canària per aquest error a la càmera d'aïllament. Ja hauria arribat fa tan sols uns minuts a l'aeroport d'Amsterdam, després de sortir, com dèiem, de matinada de Gran Canària, de fer un petit repostatge tècnic a l'estat espanyol i, per tant, ja estaria a disposició de ser tractada mèdicament per la sanitat dels Països Baixos. Com dèiem, l'avió va sortir pràcticament a les 3 de la matinada després de que un avió procedent d'Oslo la recollís, ja que l'avió amb el que havia sortit des de Cap Verd es va espatllar i no va poder seguir el viatge.
Joan, tot apunta que el creuer, pendents de confirmar, però podria arribar entre diumenge, dilluns. Què se sap del protocol que s'establirà quan arribi a terra?
Sí, la idea és que primer que arribés el dissabte, tot apunta ja el diumenge, i un cop s'arribi els metges pujaran al vaixell, faran les PCRs, faran els tests antígens, comprovaran que cap dels viatgers que hi ha a l'interior, que en aquests moments estan sants, no ha desenvolupat el virus en aquests 3 dies de viatge. Recordem que té 45 dies d'incubació i, per tant, a partir d'aquí es farà el desembarcament el dilluns. Els 14 espanyols aniran en un avió de l'exèrcit, un avió militar, fins a Torrejón d'Ardoz, i d'aquí l'exèrcit els traslladarà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, l'hospital de referència per aquest tipus de malalties infeccioses tan greus, i els altres països on seran repatriats als seus països a través de l'aeroport de Tenerife Sur, a uns 10 quilòmetres del port de Granadilla de Bona.
Joan Guirado, en directe des de Gran Canària, moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora. Seguirem ben
gràcies.
Pendents i sobretot de l'arribada d'aquest vaixell a port. Gràcies, company.
Gràcies.
Donem pas i saludam els nostres tertulians que ja ens acompanyen aquí als Estudis de Palma, els periodistes Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
Quique Oñate,
bon dia.
I ens escolta també Juanan Torres des d'Eivissa. Juanan, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
començant per abordar, no, aquesta qüestió que també ha generat certa polèmica sobre quan arribi a Espanya, sobre el protocol. Vàrem escoltar ahir les paraules de diferents dirigents polítics que feien una crida a la tranquil·litat, però no deixa de ser un tema seriós, no, sobretot per el que pugui passar. Les autoritats sanitàries asseguraven que tot estava sota control. L'ha explicat el nostre company, el protocol que s'establirà una vegada arribi a port aquest creuer. Fem una primera valoració d'aquesta darrera hora que ens explicaven des de Gran Canària, Quique.
Jo crec que s'està fent una feina bastant coordinada entre països, que és un bon exemple d'actuació coordinada i conjunta sobre un cas que és vera, que hem de recordar que pot donar la sensació de que és com el Covid, però no té res a veure amb això, al manco de moment. És un virus que no se transmet amb la facilitat que se transmet el Covid. A més, se transmet en ambients on has d'estar tancat i durant bastant de temps en un mateix lloc, com pot ser una cabina d'un avió, d'un vaixell, no? Llavors, en el final s'està actuat d'una manera bastant, amb uns protocols que estan allà per això, per complir-se, i jo crec que, de fet, el que hem de defensar és això, no? que s'està fent una... la necessitat, precisament, de col·laboració entre països, que, bueno, ara que Estats Units, per exemple, ha sortit de l'OMS i coses d'aquestes, pues, reforçar aquesta idea de que s'ha de prevenir
Units,
i actuar juntament.
Argentina, altres països també, sí, implicats, no, en el creuer, que també per Clar. Això es planteja aquesta polèmica. Què en penseu de les darreres valoracions dels diferents dirigents polítics, del president de Gran Canària, de tot el que està explicant el govern, que fa una crida a la calma, a la seguretat? Vous a favor, vous en contra, Alicia?
Yo discrepo de aquí, que yo creo que a nivel experto sí que se está haciendo bien de forma coordinada, y de verdad que tenemos que hacerle caso, que no tiene nada que ver con la pandemia de la COVID, que la tenemos todos muy presentes.
Pero tal vegada per aquesta qüestió la gent també està més
claro,
sensible.
Claro, nos asusta. Ayer vimos a una de sus caras visibles, que es Fernando Simón, y todos recordamos que dijo que serían dos o tres casos aislados como mucho.
Y todo luego... va a comenzar a Canarias també, claro, es COVID España.
Entonces yo creo que de verdad tenemos que confiar en los expertos. Ellos aseguran que no tiene nada que ver. Como Quique explicaba, la transmisibilidad es mucho más reducida, es muy difícil que lleguemos a esa situación. Ahora bien, yo creo que los países no están actuando bien. España fue la primera que dijo que no quería que viniese a Gran Canarias. Luego finalmente ha dicho que sí, se barajó también que pudiese recalar en Málaga, lo que pasa que hay una campaña electoral. Madrid tampoco tiene información de cómo tiene que actuar. Yo creo que una vez más los políticos pues no están actuando de la forma en la que deberían. También hay países que han dicho que no. Entonces yo creo que aquí, pues en lugar de tratarlo como una cuestión técnica y vamos a confiar en los expertos y seguir unos protocolos, pues no se está haciendo, se está mostrando cierto miedo, y esto a la población, que tiene muy presente una pandemia, le asusta.
Juanan, sobre les valoracions dels teus companys, veus a favor, veus en contra, veus discordants també sobre la possible arribada d'aquest creuer el diumenge? Què podria suposar? Com ho estan fent les diferents autoritats? Quina és la teva valoració sobre els protocols?
Bé, jo em poso en el paper, per exemple, de senyor Clavijo, del president de Canàries, i, evidentment, jo l'entenc, no?, la seva postura de mira que hi ha llocs al món i just ha de venir aquest creuer a les nostres illes. Però bé, jo entenc també que l'Organització Mundial de la Salut ha demanat ajuda. Ells pensen que a Espanya, en el nostre país, poden ser tractats de millor manera que no, per exemple, Cap Verd o qualsevol país des que hi ha a l'Àfrica actualment entre les Canàries i Cap Verd, i evidentment s'ha de donar suport a la gent que està malalt. Recordem que també hi ha 14 compatriotes en aquest vaixell, vull dir que bé, que entenc també que el govern espanyol hagi pres aquesta decisió pressionat per SOMS o pressionat o bé atenent les demandes que demanava SOMS en aquest sentit. Evidentment és una qüestió que ve marcada, evidentment, per record que tenim tots de la Covid, del coronavirus, d'aquesta pandèmia que en el principi varen dir que no seria res i al final estàrem moltes setmanes tancats a casa. I bé, esperem que aquesta volta els experts tinguin raó i que això no passi d'aquest creuer.
A mí también me preocupa una información que publica hoy El País, que hay 23 pasajeros que se bajaron en Santa Elena y nadie ha contactado con ellos.
No se ha localizado.
O sea, estas personas no sabemos si están contagiadas o no. Entonces yo creo que...
Crida l'atenció i que amb els mitjans que tenim avui no s'hagi pogut contactar amb aquestes, amb aquestes persones. Això també
sí, perquè tu
cuando
viajas en un barco tienes que dar todo tipo de datos, con lo cual desde teléfonos, direcciones... Es, no sé, y esto a mí sí que me preocupa porque no sabemos qué contacto tuvieron con el resto de pasajeros contagiados.
I on són? Però bueno, jo crec que el marge un pot de renou polític i mediàtic també. Jo crec que està funcionant bastant el que són els protocols i les situacions de com s'està gestionant. Però bueno, te puc comprar que bueno, el que has comentat no te negaré tampoc. El que passa és que jo crec que sí que s'està més o menys actuant com toca i procedint. I en el final s'està creant un pot d'alarma.
Però
una
perquè...
sensació política i mediàtica.
Perquè, insisto, venimos asustados
sí,
y porque
clar.
Hay algunas cosas que no cuadran. A mí, por ejemplo, que la ministra Robles haya dicho que cuando lleguen a Madrid la cuarentena no será obligatoria, me choca un poco, porque, por ejemplo, los que vinieron de China cuando la COVID sí que tuvieron cuarentenas obligatorias. De hecho, esta mañana había medios de comunicación que hablaba con algunos de ellos cómo pasaron aquellos 40 días sin poder ver a nadie. Llama l'atenció que sigui voluntària.
És que la pregunta és com reaccionarien altres països? Perquè si recordes, Juana, per exemple, els protocols que tenia la Xina eren totalment desmesurats o no tenien cap tipus de comparativa amb els que teníem a Espanya. Tot era el doble, el triple de temps, la quarantena igual, la seguretat era diferent, portàvem mascaretes durant més temps. Home, és una comunitat més acostumada, no?, al tema de la mascareta, però recordo que els protocols no tenien res a veure.
No, així és. Jo, el que comentava en Alicia, no? Jo no entenc... evidentment, un creuer és un lloc molt tancat on es té contacte, no direm estret, però sí que els contactes és evident que n'hi ha hagut. I jo aquí, les autoritats de cada país haurien de tenir unes mesures similars per també no alarmar la població. Vull dir, ara recordàveu aquesta gent que va baixar a l'illa de Santa Elena, però també les primeres víctimes, aquell matrimoni que també va volar amb avió fins a Sud-àfrica. Bé, jo tampoc si hagués volat amb aquesta dona que duies el seu home ja, que ja havia mort, tampoc estaria tranquil. Jo vull dir, entenc que a partir d'ara es durà un seguiment més acurat de tota la gent que ha anat amb aquest vaixell i més que res per la seguretat de tots, perquè aquesta soca de Santa Virus és de les més perilloses i de les més mortals que hi ha. Evidentment s'ha de tenir un contacte estret, segons diuen els experts, però això no deixa de ser un poc alarmant, diguem-ne.
Però, sí, no, l'únic que el tema de ser... Clar, és que no hem de comparar el virus aquest amb el Covid, perquè l'índex de reproducció, per exemple, d'aquest virus no és com el Covid i, per tant, no s'imposa una quarantena com en el cas del Covid. Una altra cosa és que, com a ciutadà, mos pot esquisir, però, clar, si ja no estem parlant de lo mateix, supos que també hi ha una sèrie de mesures i protocols que no s'apliquen com si fos el mateix virus.
Sí, pero simplemente por el hecho això, de mandar però... un mensaje de tranquilidad, yo creo que las cosas deben ser más directas y más claras. Eso de voluntario a mí me chirría un poco.
Però és pels temes de la reproducció, de l'índex de reproducció del virus, que no és igual, que no és el mateix,
sí,
i no s'aplica
sí,
el tema de la quarantena.
És cierto. Però...
que se pot ser encara més transparent i explicar les coses amb més pedagogia, això sempre. Que és el que va faltar també de vegades a la Covid.
Estirem pendents de l'arribada del creuer el diumenge. Contactarem, de fet, les dies que venen amb diferents experts, com ho han fet, no?, en els dies previs, per poder valorar aquesta situació i per poder tenir un anàlisi real del que suposarà aquesta arribada. Són les 9:28, una petita pausa, el bisturí a la ràdio, uns consells publicitaris per la televisió i continuem tot d'una.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es contagiosa. Las ratas nos hacen permanecer en el barco, en los muchos frentes en los que son protagonistas. No es fácil elegir para esta voz infecciosa entre el hantavirus de las Islas Afortunadas, las de los inquiocupavirus de los ocupantes de la antigua cárcel de Palma, a los que el flautista... el alcalde señor Martínez les ha tocado melodía de desalojo bajo argumento de que pueden infectarse, y la del Tribunal Supremo, donde el ratocinio de la corrupción política, la especie de rata política que mordisquea el dinero público, era noticia destacada ayer mismo. Una epidemia esta última que localiza todo tipo de roedores. Corrupción sistemática y sistémica, la llamaba el fiscal señor Luzón en el alto tribunal. El llamado juicio de las mascarillas, en el que faltan casi todos los grandes contagiantes. Una corrupción que está carcomiendo el sistema democrático, decía literalmente el fiscal. La más antigua de las viremias sin solución, que se extiende como si no hubiera un mañana, que afecta curiosamente a los muros del gobierno socialista de este país, pero sin llegar, según él, al presidente señor Sánchez. Un contagio que nos tenía aquí contenidos con el ancla echada hasta oír en el juicio el anuncio que hacía a última hora el letrado del señor Aldama, el señor Choclán. La suerte de Ábalos y Koldo ya se sabe, la suerte de Cerdán también. Pronto se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Armengol, decía. La suerte de la fea va a ser verdad, que la guapa la desea, que diría el adagio. Y ya mañana, siempre la suerte. Más.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo.
Són les 9 i mitja, passen d'un minut, i un dia més posam el focus a l'antiga presó de Palma. Recordam, ho hem anunciat abans al sumari d'aquest programa, avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran l'ordre de sortida a les prop de 200 persones que viuen. L'Ajuntament ha donat un termini de 5 dies hàbils perquè abandonin aquestes instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar les 45 al·legacions presentades contra aquest desallotjament. Si una vegada vençut aquest termini les persones continuen dins el recinte, s'activa la via judicial forçosa per poder recuperar aquest immoble. L'Ajuntament defensa que la decisió respon al greu estat d'aquesta antiga presó. Afegeix també que l'espai presenta problemes d'insalubritat, riscos també per la seguretat, recordem els darrers incendis. La pregunta que plantegem també és una que no deixem de plantejar les darreres setmanes, perquè precisament hem parlat recentment del desallotjament, i en Juan en està al dia, sobretot, de la joveria, de Can Roba 1, de Can Roba 2, del recinte aquest de la joveria que estava ubicat molt a prop de Can Misses, i com després es varen desplaçar a Cala de Bou. Juana, no mos ve de nou, però la pregunta segueix sent la mateixa. És traslladar el problema d'allò? Què passarà amb totes aquestes persones? Igual que ha passat recentment a Eivissa, s'han mogut de lloc. Aquí parlen de prop de 200. Què podria passar?
Vist lo vist, els darrers esdeveniments, evidentment això és traslladar el problema de lloc. Aquestes persones no desapareixen, se'n aniran, els faran fora de la presó de Palma, però no se'n aniran, segurament no se'n aniran de Silla, vull dir, buscaran altres alternatives habitacionals i s'iniciarà un nou assentament a una altra banda o es buscaran la vida per una altra banda. Però bé, es traslladar segurament el problema de lloc. Jo entenc que l'Ajuntament de Palma vulgui tenir l'antiga presó neta, vulgui que allí no hi hagi gent per perill que suposa, evidentment, que hi hagi 200 persones a un lloc inhabitable, però clar, aquestes persones evidentment no desapareixeran i s'aniran a alguna banda. Jo crec que quan hi hagi el desallotjament no hi haurà conflicte, vull dir, la gent se'n sol anar abans de que el facin fora, però evidentment tothom es buscarà la vida i no s'aniran de Silla, i molt sobretot si evidentment tenen feina, no?, que és el que sol passar amb aquests casos.
Quique, Alicia, és traslladar el problema de lloc. És evident que tampoc poden viure aquí. Hem vist les instal·lacions, hem vist el risc per la seguretat, les qüestions d'insalubritat, però clar, on aniran?
Claro, por una parte es trasladar el problema de lugar, pero por otra es evitar que el problema vaya a más. Porque como tú decías, Marta, hemos tenido varios incendios. Las condiciones de insalubridad son tremendas, allí no se puede vivir. Entonces, yo creo que la responsabilidad del ayuntamiento impide que estas personas sigan allí, porque imaginaos que los incendios que ha habido hasta ahora se han podido controlar, pero imaginaos que hay uno que no. Podría haber muertos. ¿Y entonces qué? Todos iríamos a reclamar al ayuntamiento, porque es que esto no se puede permitir. No es humano vivir así. Y una vez más, pues terminamos en lo de siempre, en el drama de la vivienda que tenemos en esta comunidad. Hoy publicamos en última hora datos del Colegio de Notarios y por primera vez el precio real de la vivienda, es decir, lo que se firma ante un notario que se ha vendido, no las ofertas de las agencias inmobiliarias que luego ya sabemos todos que bajan, no, el precio real supera los 513.000 euros. Es que es una barbaridad. ¿Quién se puede comprar una casa a este precio? Es que es imposible. Es que necesitamos, creo que eran 13 años de sueldo neto para poder pagar una vivienda. Entonces tenemos una emergencia habitacional en Baleares que yo no veo visos de que esto se pueda resolver. También es verdad que, por ejemplo, el número de visados se ha duplicado en el primer trimestre del año. Necesitamos vivienda y parece ser que, gracias a la agilización administrativa y los trámites burocráticos y demás, se están visando más viviendas. Pero claro, los precios no van a bajar. Baleares es un mercado muy atractivo, la oferta es escasa y la demanda no para de crecer, sobre todo ahora con la guerra de Oriente Medio. Entonces, pues, ¿cómo solucionamos este drama?
Bé, coincideix que en que això, sí, bé, que surtin d'aquí, evidentment, pues, anirà a una altra banda, això està claríssim, passa sempre així. Això és una demostració de que fallen les polítiques socials, perquè que aquesta gent arribi en aquest punt de viure així és un problema social.
Bueno, també se les han ofrecido alternatives, sí, que sí, han rechazado.
Però vull dir que tinguis gent a Palma, sí, que estigui visquent d'aquesta manera, en el final és un problema de tots. Vull dir.
Sí, és un fracasso social.
A ningú li interessa els primers polítics. No els interessa tenir gent que estigui visquent així per rèdit polític, també. Vull dir, però en el final això com se soluciona? No se solucionarà traient en aquesta gent, però tampoc els pots tenir allà. És que haurem d'esperar que hi hagi un drama perquè després, no?, ens donen compte que tampoc poden estar així. A més, aquest edifici, que és una altra cosa que mai he entès, bueno, sí, per tema de burocràcia, igual que són busquets, que estiguin tancats durant tantíssims d'anys i que se fomenti aquest joc, no?, per poder tal. Però bueno, en el final són gent que està sobrevisquent a la ciutat i s'ha ficat allà i ja du anys visquent allà. I però bueno, jo crec que aquí fa falta polítiques socials, perquè lo fàcil és, i no ho discutes, que el tema de que hi hagi presència policial perquè hi va haver robatoris i problemes de violència a la barriada, però no se solucionarà amb la via punitiva només. S'ha de fer també un treball social molt més profund i intens que el que s'ha fet fins ara. I el que més por me fa és que si l'Ajuntament no és capaç de gestionar una situació així, què passarà si ve una crisi i tenim el triple de persones visquent així a Palma, per exemple? Que tenim molta més gent que no està, entre comentes, donant problemes a l'administració directament, però tenim un munt de xavoles repartides per tot Palma, i això ho hem publicat moltes vegades, però a moltes zones de la via de cintura i tal, no estem generant problemes directament,
fet,
com aquest,
són,
però això només anirà més.
Són com a microassentaments,
sí,
perquè són petits nuclis,
sí,
és veritat, llocs on...
Tendes.
Exactament, tendes, sí, de campanya,
claro, el
etcètera.
El problema és que cada vez tenemos más trabajadores pobres porque la vivienda se come todo el sueldo. Entonces, por mucho que los sueldos se hayan recuperado en Baleares, sí, claro, y por mucho que tú cuando miras las estadísticas ves que Baleares pues no está tan mal en comparación con la media, claro, el nivel de vida es tan alto, sobre todo por el tema de la vivienda, que al trabajador, ¿qué le queda a final de mes? Si un alquiler es más caro que un sueldo íntegro. Entonces, este es el drama que tenemos. Y en cuanto a crisis, yo creo que estoy segura, en la crisis de 2010, cuando pinchó la burbuja inmobiliaria, no tuvimos a tanta gente viviendo en la calle. Tuvimos muchos desahucios en aquella época, pero gente viviendo en la calle como tenemos ahora, que todo empezó en Ibiza, pero ahora es que ya tenemos Palma lleno de asentamientos y en otros municipios también.
Per això me fa por. Si l'Ajuntament no és capaç de gestionar això d'una manera àgil i ràpida, imagineu-vos si això va a més.
Claro,
que, de moment, la tendència és que vagi
a més. És que és algo que escapa a l'Ajuntament, claro, perquè l'Ajuntament no tiene posibilidades de solventar el problema de la vivienda que tenemos en Baleares. Es verdad que, por ejemplo, a nivel urbanístico, pues la gerencia de urbanismo, sí que me destacaban ayer los promotores, es la que más está acelerando la concesión y la tramitación de licencias, que había un atasco bestial y eso lo que hacía era pues que...
Però, Alicia, aquest tema, o sea, que estas personas no son personas que de forma inmediata se podrán, probablemente la mayoría ni fan feina.
Bueno, hay muchos que sí que trabajan, porque sí, sí, hay algunos, muchos que trabajan. De hecho, en Baleares tenemos pleno empleo. Es que hay muchos sectores que no encuentran trabajadores. O sea,
però vull dir que aquestes persones, no, si hi ha gent de classe, diguem, que té feina, que té parella, mira, i no se pot comprar una casa, com aquestes persones que estan visquent entre rates i matalassos bruts i
sí,
tal,
però lo que
no
es
podràs ficar en el mercat ni se societat d'alguna manera immediata. Se necessiten les mesures socials que no s'han fet perquè, en el final,
bueno,
aquesta gent està fora del sistema.
A aquestes persones se les han ofrecido alternatives i no han querido también. Lo que necesitamos son políticas de vivienda social. Necesitamos un parque de vivienda público, que se construya VPOs, viviendas de precio limitado, para que cuando haya personas en esta situación que no pueden acceder a una vivienda del mercado libre, pues las administraciones les puedan ofrecer a precios asequibles un hogar en el que vivir. Eso es lo que necesitamos, porque claro, ¿qué alternativa das? No le puedes tampoco, por mucho que tú le des una ayuda no les permite
no
pagar una vivienda.
No me refiero a proyectos más amplis, pues que permetin que aquestes persones de forma autònoma se fiquin en el món laboral i tornin a sortir un poc endavant.
El drama aquí, que és la vivienda.
Donar 4 ajudes mensuals no ajuda res.
Tenemos muchos trabajadores. Mira, por ejemplo, un ejemplo, los socorristas. Los socorristas de Palma. El año pasado entrevistamos todos los medios a muchos de ellos que viven en caravanas.
Sí, sí.
Porque no se pueden pagar una casa. Es que hay mucha gente que con su sueldo no llega a fin de mes. Entonces, por eso necesitamos un parque de viviendas público para que esta gente que no puede acceder al mercado libre tenga una alternativa habitacional.
9:41, fem una petita pausa per publicitat, deixant de banda les qüestions relacionades amb l'habitatge per parlar d'altres que no deixen de ser cridaneres. Aquesta, la d'un dels nostres companys del diari Última Hora, un ciutadà estadounidenc de 34 anys d'edat, es troba amb la seva família a Felanitx, va acudir el dimarts a la Guàrdia Civil d'aquesta localitat per sol·licitar asil polític a Espanya per un temor insuperable a les polítiques de Donald Trump. Tot d'una analitzem aquesta qüestió i altres més a la nostra tertúlia després d'una petita pausa per publicitat.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Para ti y también para ti. En Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 8 hasta el domingo 10. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Mallorca es una illa viva y las carreteras la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Diumenge a les 12, viu amb els postres en joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
I a l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 44 minuts. Continua la nostra tertúlia avui en la bona companyia dels periodistes Alicia Mateos, Juanan Torres i Quique Oñate, i el repàs a l'actualitat, que també passa per algunes notícies que no deixen de ser curioses, perquè moltíssimes vegades hem parlat de les polítiques de Donald Trump, del que suposa el servei de duanes, l'ICE, els agents que han generat tanta por i que també a la vegada han generat tanta polèmica. La notícia és la següent. Un ciutadà estatunidenc de 34 anys d'edat que es troba amb la seva família a Felanitx va acudir dimarts a la Guàrdia Civil d'aquesta localitat i va sol·licitar formalment asil polític a Espanya per aquesta raó, per un temor insuperable a les polítiques del president Donald Trump i a la seva política migratòria, referint-se a aquests agents, els de l'ICE. És la primera vegada aquí a Mallorca que un ciutadà nord-americà sol·licita aquest tipus de protecció atorgada per un estat estranger protegits per motius polítics. Una situació que és nova per nosaltres, Juanan, però que no deixa de reflectir el que està passant al món i com aquestes polítiques estan generant, evidentment, uns efectes molt cridaners, com aquest, un ciutadà estatunidenc que demana asil polític aquí.
Sí, em sembla una notícia brutal, no? Jo també entenc aquest ciutadà, tot i que ell ve de Florida, vull dir, no és un dels estats... És un dels millors estats que podem dir dels Estats Units i de...
No és Minnesota,
no,
exactament.
No ve d'Ohio, exactament, no és Minnesota ni res d'això, però clar, entenc que després de passar 3 setmanes a Mallorca li hagi semblat esparadís i que vulgui quedar-se aquí en altres per sempre. Ara bé, fora bromes, lo dels agents de SAIS és molt vergonyós, no?, que un pugui venir un qualsevol sense cap ordre judicial i detenir-te i bé, empresonar-te per motiu de no ser de no aparèixer, no? De no aparèixer estatunidenc, vull dir, sembla brutal i bé, una mostra més de que les polítiques de l'actual president dels Estats Units no tenen ni cap ni peus i entenc que molta gent volia anar-se'n d'aquell país perquè, bé, no es sostenen per cap banda i no mos caben en el cap, no? Com poden passar aquestes coses en el que es suposa que és el país de la llibertat i és més democràtic del món, al final puguin passar coses d'aquestes.
Sí, Javier Jiménez explica muy bien en la noticia que no es el primero que lo hace en España, que ya en otras ciudades como Madrid y Barcelona ya ha pasado.
Es el primer a Mallorca.
Exacto, y es, bueno, la verdad es que la situación que están viviendo en Estados Unidos pues es muy dura, porque si tú eres latino, pues en Estados Unidos estás lamentablemente bajo sospecha y te expones a que en cualquier momento la policía migratoria te pueda detener, simplemente por ser latino. También lo vemos, no en peticiones de asilo, pero si hablas con las agencias inmobiliarias, te dicen que hay un repunte de estadounidenses que están comprando viviendas en España y en Mallorca también, porque no quieren vivir en Estados Unidos, porque no quieren estar en ese clima, porque no quieren que sus hijos se eduquen allí y están abandonando el país. Es que, sinceramente, tener a un presidente como Donald Trump, que ha restringido todas las libertades y que, en función de cómo se levanta cada día, ataca a Irán, ataca a Venezuela o a Cuba o quiere Groenlandia, pues no es el mejor lugar del mundo para vivir. Vemos que también incluso los viajes a Estados Unidos se han reducido, porque ya no es un lugar turístico tan atractivo.
Jo volia precisar que justament enguany, no sé si pronunciaria bé, però bueno, és un institut suec que se diu Instituto UVDEM, no?, de democràcia, que cada any va fent una valoració i compara la qualitat democràtica a tots els països. Enguany mateix, aquest informe deia que Estats Units ha perdut l'estatus de democràcia liberal. No? Així, tal qual.
No deixa de ser significatiu.
I el comparava amb que estan al mateix nivell ara mateix que Hongria o Turquia, en la classificació. Això és d'enguany. Precisament per segon mandat d'en Trump, no? Entre altres coses, pel tema de l'ICE i altres mesures a nivell jurídic, bueno, de com estan desmantellant certes coses de l'estat democràtic liberal dels Estats Units. L'estructura encara se manté, però bueno, això és derivat de... Vull dir, el cas de Mallorca que estem xerrant ara és completament derivat d'això.
Quizás si podria donar-se'n més casos, no? Que jo crec que probablement sí, perquè
clar.
Quan un comença...
Sí, probablement...
Se fa un efecte també crida a que altres
estatunidencs demanin, no?
Claro.
Si el política...
Sí, sí. Jo conec una persona que feia feina a un organisme que quan en Musk se va encarregar de desmantellar una sèrie d'organismes dels Estats Units, no? El Doge, que deien, ell va haver de marxar d'allà, en mallorquí, però va haver de marxar d'allà perquè se, bueno, sí, perquè li van llevar l'administració, se va carregar...
No estirem parlant de casos aïllats, ni molt manco.
No, no,
probablement
no.
Es donin...
No, i és lo que tu dices, Marta, que cuando se da este primer paso, pues habrá personas que también digan, yo también estoy en esta situación, yo también tengo amigos de Estados Unidos que viven aquí y dicen, es que a mí ahora no me apetece ir allí, porque claro, es que y luego ya si van acompañados por sus parejas, pues muchísimo menos, porque claro...
És una reflexió també per la migració, que tantes vegades hem parlat, no? Tota la gent que parteix de la seva llar, no? Per motius, conflicte, ja sigui fam, ja sigui guerra, però és una reflexió interessant.
I perdó, però lo de Javier Jiménez és la notícia, al final advertia que això no ho havia pensat mai, però que els països que se consideren més democràtics és més complicat poder justificar que t'adhereixis per una qüestió d'asil polític. Però, bueno, supos que ara serà més fàcil.
Hem de parlar del cas Mascaretes. Llest, ja per sentència ens queden 10 minuts i encara alguns temes a abordar. Ho recordem perquè tots ens varen fer ressò de les declaracions de l'exministre José Luis Ábalos. Es mantenen aquests 24 anys de presó. No sé si voleu poder escoltar les seves declaracions, que deia que havia estat un judici quasi com si fos la Inquisició i, de fet, va utilitzar les paraules no sé per què se me desitja tant de mal, no? O quin mal he pogut fer perquè se me desitgi tant de dolor. Juan, en una valoració del cas Mascaretes, que, com deien, ja queda llest per sentència.
Bé, al final ha quedat acreditat, no? Les milles de 500 euros que parlava en Koldo, ell va admetre que es tractava d'això, no tant les lletugues i les soles, però bé, fora anècdotes, el que s'ha acreditat, no?, és que hi havia des del Ministeri de l'exministeri de Foment, el Ministeri de Transports que dirigia Ábalos, bé, hi havia una trama, evidentment, de malversació de fons amb aquesta qüestió. El que no s'ha acreditat, no hi ha hagut proves de... Aldama no ha donat proves de que aquesta trama la sabés el president del govern, Pedro Sánchez, i així també ho ha dit el fiscal que actua en aquest cas. Veurem al final com queden les sentències, però bé, tot pinta un poc magre per José Luis Ábalos, que ha vist com bé s'havia destapat aquesta trama que presumptament ell liderava.
Alicia, Quique, sobre el cas Mascaretes, recordant si qualcú s'incorpora, ja és ja per sentència, i fent ressò un poc de les declaracions d'ahir de José Luis Ábalos.
Bueno, a mi Ábalos es que de verdad me pareció aún más patético y ya es difícil. Es que esto de que, como tú decías, se nos presentaba como la víctima diciendo, es que yo ya he sido condenado. Hay un momento en el que dice, para los pocos años de vida que me quedan, pero es que de verdad me parecía tan lamentable que nos intente vender esa imagen de pobrecito cuando no era tan pobrecito. Y luego ya también, pues, Koldo, su abogada, supongo que debe estar subiéndose por las paredes, porque, no sé, es que han sido declaraciones. Y luego, en cuanto a lo de Aldama, a mí me explicaban el otro día que es que Aldama no tenía que presentar las pruebas aquí, en esta declaración, que él ya las presentó en su día a los fiscales y que por eso salió de prisión, porque han acreditado que esas pruebas que él presentó eran totalmente ciertas. Entonces, bueno, ahora veremos qué nos dice esta sentencia. Y también, muy importante, la financiación irregular del PSOE aquí no se está juzgando. Eso es una pieza aparte que está todavía en fase de investigación. Entonces, esto es únicamente mascarillas, que, como el propio Ábalos dijo, es la, vamos, la punta del iceberg, que quedan hidrocarburos, quedan muchos temas más todavía por investigar y por juzgar.
Jo imagino que en Koldo i Ábalos sortiran ben escaldats a la sentència, perquè se voldrà donar una imatge, m'imagino, perquè de contundència contra aquesta trama, no? I li caure, que jo crec que jo apostaria que li caurem bastant d'anys de presó, no? S'estan demanant, no, evidentment no quedarà el que s'està demanant, no? Però jo crec que sí que hi haurà contundència amb el seu cas, perquè s'ha demostrat això, no? El cas del Dama, és vera que hi ha hagut les crítiques de que se li exoneri completament de la condemna, no? Que se li rebaixi suficient perquè ni entri en presó per haver col·laborat a desvetllar això, i de fet el fiscal deia que persones com ell és positiu en el sentit de que ajuden a rompre el silenci de la corrupció, perquè moltes vegades la gent s'estima més no xerrar, no? I això, clar, no afavoreix precisament la lluita contra la corrupció. Hauríem de veure si realment també és necessari que se rebaixi tant com perquè no entri, perquè al final també va formar part, tot i que després
ell ja estuvo,
ha ajudat molt
ell ja
en això.
Ell ja estuvo en prisió en su dia i ara veremos si entra o no entra, sí. Però ja estuvo, no m'acuerdo el tiempo.
Però bueno, hi ha hagut una sèrie de peticions perquè se rebaixi suficient i que no, el manco de sentència no hagi d'entrar, però això després ja s'haurà, però...
Bueno, això hi ha unes lleis que s'aplicaran.
Sí,
aquí no hi ha més...
De res, 5 minuts, vos vull plantejar si se necessiten mesures més estrictes en quant a restriccions, per exemple, del tema de l'aigua, no? Sabem que, per una banda, Valldemossa, l'Ajuntament preveu que aquest estiu serà un estiu dur, igual que ho han fet en anys previs, tornarà a haver-hi problemes de subministrament i per això acorda que no se poden omplir ni piscines ni regar jardins, no? I així no va de tornar a recórrer el que varen fer en anys anteriors, que era tenir aquests camions cisterna, no?, que dotaven d'aigua al poble. Tot això, coneixem la notícia que just s'acaba de publicar de com la població de Balears creix. I ho dic perquè està tot íntimament relacionat. La població ha crescut un 0,13% en el primer trimestre de l'any en comparació amb els darrers mesos de 2025 i ja som 1,26 milions de persones. Això són xifres ja recent publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. És una població que creix, és una població que genera més recursos, que genera més demanda de pràcticament tot, i recordem sobretot a l'estiu, i no només, parlant de Valldemossa en concret, posem l'exemple, però això seria aplicable a una població que augmenta amb el turisme, que necessita de més recursos, i quan parlem d'un bé tan preuat com és l'aigua, clar, que ajuntaments donin una passa endavant i posin límits, no deixa de ser necessari, interessant, i que tal vegada, no sé, vos plantés si haurien de prendre aquestes mesures altres ajuntaments. No esperar arribar en el moment en què ja no se pot fer res o el moment extrem, Alicia. Tal vegada ser més previsors.
Hace poco hice un reportaje de esto. Desde la Conselleria del Mar me dijeron que a nivel general no era necesario tomar medidas, pero luego ellos sí que insistían en que cada ayuntamiento tiene las competencias porque es el que mejor lo conoce, y yo creo que quiero pensar que los ayuntamientos ya están muy concienciados y que toman medidas para cuando llegue el momento dado, pues tener este recurso. Aquí también tenemos las desaladoras, depuradoras, tuvimos una época con una crisis muy potente de agua, que quiero recordar que venía el agua en barco. Sí. Y de eso, bueno, pues se puso en parte solución, pero es verdad que, como tú decías, Marta, la población no deja de crecer, ¿no? Tanto la residente como la turística, pero yo quiero pensar que los ayuntamientos sí que están muy concienciados con este asunto, y en cuanto se llega a un nivel de recursos, de reservas de agua, si es necesario se adoptan las medidas pertinentes.
Fa molt de temps que vivim per sobre de
dels nostres recursos
i límits
i
biofísics de la
Exacte.
Terra, però també de Balears. El darrer càlcul que vaig llegir ja fa estona, però ho feia en Ivan Murra, i geògraf de la UIP, crec que eren com que vivim... Necessitaríem, crec que eren 13 o 14 illes balears per poder... Però clar, en el final això és pues, un símptoma d'una cosa estructural, de que no... I els eivissencs ho saben bé, molt bé, no? També això. Han de posar... Clar, han de limitar d'alguna manera el disseny urbanístic, el potencial creixement. Això, clar, és un tema un poc tabú, encara.
I sobretot, clar, perquè alguns ajuntaments sí...
I sobretot per quins motius
altres,
se creix. Perquè
som
comunitat que té un índex de piscines dels més alts d'Espanya.
Situació i Eivissa, Juan, en el respecte.
Bé, ha millorat aquí la situació dels aqüífers gràcies a les plogudes, les grans plogudes que hi va haver-hi la tardor passada, i també aquest hivern. Jo crec que la població aquí a Eivissa és conscient des de fa anys, també l'administració, que s'ha d'estalviar aigua. De fet, en l'hivern ja les cubes d'aigua, els camions cisterna omplint l'aigua de les desaladores, no van en els pous perquè bé, ja se consigna de que s'han de preservar els aqüífers. Ara bé, jo crec que amb els turistes s'hauria de fer molta més feina. Molts d'ells venen del centre d'Europa, de les Illes Britàniques, on allí, per sort d'ells, no tenen falta d'aigua i potser no estan tan conscienciats. No saben que aquí, a les Illes Balears, mos fa molta falta l'aigua i potser ells se'ls hauria d'haver o se'ls hauria d'haver conscienciat més. Tot recordant aquell anunci del govern que passava l'aigua per les cintes de l'aeroport. Jo crec que aquestes coses s'haurien de fer més amb els turistes.
Juan, en Quique, Alicia, que tingueu un bon dijous.
Igualment.
Molt breument, un darrer apunt.
Igualment, salut.
Respecte a l'habitatge, s'encareix un 20,3% interanual al mes d'abril a Balears, segons xifres de Tinsa. Balears i Canàries, on el preu de l'habitatge nou i de segona mà ha augmentat un 1% respecte al mes anterior. Notícies continuen tot d'una.